La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Candidatura de Progrés explica les seves propostes a entitats esportives locals i a la llar del jubilat Jardí del Padró han estat els dos actes d'aquesta formació política aquest cap de setmana. Amb aquest tema obrirem l'informatiu d'avui, l'informatiu local, temes on també s'inclouen la resta de candidatures, com ara Junts per Catalunya, que ha centrat el cap de setmana en el debat nacional. Robert Bosch ha estat acompanyat del politòleg Ramon Cotarello, del conseller Jordi Puigneró i de Jami Matamala, tot fent evident la forta influència de la política nacional en aquestes eleccions municipals. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha completat la presentació del seu programa amb les propostes dirigides als serveis a les persones. Entre les principals en aquest àmbit, incorpora un centre de dia o una regidoria de la dona. I la CUP presentava els seus eixos al centre cívic Xalem, al barri Rosalau. Ho va fer després de la projecció estrena del documental Hotel Explotación Las Kelis, de Georgina Sisquella. En l'àmbit local parlarem també de la trobada de puntaires de l'Escala, que ha complert 30 anys amb una edició amb més de 180 participants provinents de 30 agrupacions diferents. Es va fer el diumenge al carrer del Port. Divendres, prèviament, s'havia estrenat l'exposició commemorativa a la planta baixa de l'Alfolí de la Sal. En l'àmbit esportiu, tot passa per la gran victòria de l'Escala al camp del Guíxols, un cop d'autoritat que li assegura la promoció de 100. I diumenge, depenent del resultat, podria encara superar el Bescanó. El separen tan sols un punt. Si el Bescanó empata o perd, l'Escala l'atrapa i es proclama campió, sempre i quan l'Escala guanyi el seu partit de diumenge contra el Cassà a l'Escala mateix. Diumenge, 6 de la tarda, jornada unificada, tots a la mateixa hora. Pel que fa a l'agenda d'activitats, els eixos passen pel grup de lectura de teatre que comenta El Gran Mercado del Mundo, demà dimarts, una obra de Calderón de la Barca que dissabte van a veure amb autocar al Teatre Nacional de Catalunya. També pel dissabte, Botiga al carrer de l'Obet, tercer intent, si el temps ho permet. Dissabte, tercera edició de la caminada de port a port, 10 quilòmetres entre l'Escala i l'Estartit, tornant amb vaixell, tornant amb creuers a Mare Nostrum. Dissabte, inauguració de l'exposició 50 anys de associacionisme sardanista. També concert de fi de curs de l'Escola de Música al Gavià i presentació del llibre Entre el cel i la terra, de Gerard Quintana. Meteorològicament parlant, això ho expliquem un dia en què de mica en mica ha anat arribant la bonança, més estones de sol i temperatura amb clara tendència a l'alça. Ara us deixem amb el far a l'interactiu, amb Dani Vilaró d'Amnistia Internacional, amb Jordi Calvo del Centre de l'As i amb Jordi Armadans de Fundipau. Després, secció de fotografia, sabrem el preu del peix a la subhasta d'Arenys amb Martí Cadellans, medi ambient avui afecta de la manca de pluja sobre els albiraments de cetacis al Garraf, i arribant a port ho farem amb els pescadors Gaspar Franc i Antoni Marzoa. El punt de les 7, next vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent. El punt de les 8, avui no hi ha informatiu local, avui hi ha el primer dels debats temàtics. Avui, debat social, de 8 a 9, després la franja musical i les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Quin merder s'ha liat aquest matí, i de fet des d'ahir, amb aquesta cosa de la telefonia mòbil. Hi ha dues empreses que no s'entenen i tot el món hi va al darrere. Fixeu-vos com ens hem tornat de mòbil dependents, que ara hi ha dues empreses, una que fa terminals i l'altra que fa programari, que s'enfaden i milers, milions d'usuaris al món que, oi, és que no se m'actualitzarà. Us en recordeu quan compràvem un aparell i durava tota la vida? No calia actualitzar-li res, sinó que tu posaves el vídeo beta, tu posaves la cinta de vídeo beta allà dintre i allò durava el que durés l'aparell en funcionament. No calia actualitzar software ni res de tot això. Ara s'actualitzen fins a les teles. Estàs a casa, poses un d'aquests aplicacions per veure televisió streaming i de sobte et diu, no, hay que actualizar l'aplicació. I llavors se t'actualitza abans de poder veure la pel·lícula, la sèrie o el que tu vulguis veure. Estem en l'època de les actualitzacions. Com si les coses es fessin tan ràpidament que no estiguessin ben pensades. I algú dirà, no, és que venen els hackers i tal. Bé, els hackers han existit des de fa molts anys, tants anys com per poder haver trobat una manera de mirar d'aturar-los. I segur que es pot fer. Si podem detectar terratrèmols a Mart, podem parar mitja dotzena de hackers. Però jo crec que aquí hi ha una manca de diligència a l'hora de vendre'ns els productes i una necessitat permanent d'anar-los readaptant a la realitat per una deficiència de planificació. Vaja, és el que passa amb els terminals, que ara que parlava de televisió, també passadets, però tota la gent que ha estat pendent de la sèrie aquesta del Joc de Trons, que s'ha acabat aquesta passada matinada als Estats Units, i aquella gent que no ha dormit o que ha dormit poc o que ha fet un son interromput, no?, d'aturar-se ja a les 3, llevar-se i seguir veure la sèrie i seguir dormint o no, i que, bueno, ha estat a tota la premsa, sobretot a la premsa digital, comentaris, el que passa sempre, és que quin final, no ens agrada, ara hi ha no sé quants mils que no els agrada el final, però bueno, és que això és normal, res pot agradar a tothom. Evidentment, podem posar el focus en els 100.000 que no els agrada, o 400.000 que no els agrada, o posar-lo en el milió que sí que li agrada. Que un final de sèrie agradi a tothom és impossible, i que no decebi algú és inabastable, no pot ser. Per tant, tranquil·litat, en tot cas, la sèrie ha acabat, algú li agradarà el final, d'altres no. Lo important, com deia aquell, no és el final, és el trajecte, no és com acaba, que també, sinó lo bé que ens ho hem passat durant tots aquests anys gaudint-la, i que probablement farà que d'aquí un o dos, doncs podem tornar-la a veure, malgrat tenir un bon final o malgrat tenir un mal final, la puguem tornar a veure i tornar a posar en valor alguns detalls que segur se'ns han escapat. I és això el que tenen les bones sèries i les bones pel·lícules, que les pots tornar a veure passats uns quants anys i descobreixes coses noves, segueixen tenint interès, segueixen agradant, malgrat que ja saps quin és el final. Això és el que diferenciarà una sèrie normal d'una sèrie de consum. Veurem quin és el futur i quin és el camí que tenen aquestes pel·lícules i com es poden anar readaptant a la realitat. En tot cas, convençut, d'aquí uns mesos, si no ja, tindrem segur una altra sèrie que cridarà l'atenció. Per exemple, la nova temporada de Stranger Things, que està a punt d'arribar. O fins i tot noves temporades de noves sèries que... Narcos, que també diuen que hi haurà la cinquena. Bé, en parlarem aquí al Far, segur, d'aquí no gaire. Són les 5:08, arrenquem. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Josep Pitarch. Encetem setmana i, per tant, en presentem nou cuiner, nou professional que ens ajudarà i ens oferirà, segur, propostes interessants. Avui presentem en Josep Pitarch, un enamorat del mar i de la cuina, que durant aquests propers dies ens ha d'oferir receptes on els productes del mar són els ingredients estrella. Avui aquí tenim la primera.
Bona tarda. Avui us farem unes cananes a la romana. És com si farem uns calamars, però la textura de la canana és més bona, té molt més gust. I per això necessitarem dos cananes d'un tamany mitjà. Les tallarem amb rodanxes, com si foren anelles de calamar a la romana, i després les reservarem. Farem la pasta per a fer la pasta a la romana, que es fa amb un ou batut, se tira una mica de sal, s'afegeix una mica de sifó i llavors se li va tirant farina. fins fer una pasta bastant, bastant densa, una pasta bastant... bé, que ens quede bastant espessa. Llavors, suquem i rebossem les daus de canana, les anelles de canana, en esta pasta i lo posem a frigir. Jo sempre utilitzo una mescla d'oli de girassol i oli d'oliva, que queden ben dauradetes. És una bona manera de que, sobretot els més petits, s'acostumen a menjar productes de la mar, i els més grans ho podeu maridar amb un bon vi blanc de les nostres terres, que és molt bo.
Doncs ho maridarem amb aquest vi i, en tot cas, aquesta setmana comencem amb cananes. Veiem com acabem.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs us explico de què parlarem i ja us avanço que, si no esteu avesats a la temàtica, probablement us sorprendrà alguna de les dades que segur coneixerem al llarg dels propers minuts. Tot comença la setmana passada quan, de fet, un vaixell saudí havia d'atracar en un port francès per carregar armament, per carregar armes. En aquest sentit, una organització no governamental sobre de defensa dels drets humans, ACAT, va posar un recurs a la justícia per considerar que aquest vaixell podria carregar armes que s'usessin contra població civil. Hi ha un tractat internacional que prohibeix la venda i comercialització d'armes a països o a entitats que puguin usar-les contra població civil. Bé, això va entrar a la via judicial, vist que això doncs anava per llarg, el vaixell va decidir marxar d'aquest port francès, i Ailas se'n va venir cap al port de Santander, per tant, a l'estat espanyol. A partir d'aquí, la mateixa denúncia. Què carai està fent aquest vaixell que ha marxat buit d'armes de França atracant a Santander? Sobretot tenint en compte que el nord d'Espanya és un lloc on hi ha molta indústria encarregada a la fabricació d'armament. Bé, el curiós del cas és que el govern espanyol i en concret el Ministeri de l'Interior, preguntat pels mitjans de comunicació i per algunes ONGs, va dir doncs que no sabien què estaven fent aquí, que no conocían el alcance de los motivos, i així es van dedicar a anar tirant pilotes fora. Això ens va cridar l'atenció, ens va posar sobre la pista de la comercialització d'armes a l'estat espanyol. I deia que alguna de les dades que us oferirem us poden sorprendre, perquè Espanya és el sisè país del món en exportació de material militar. El sisè país del món en exportació de material militar. D'Espanya, bàsicament, se'n venen, sobretot, armes petites i lleugeres, però també tancs, bucs, avions i material per fer aquest tipus de naus militars, tecnologia, roba, etc, etc. Avui en volem parlar del paper i de la fabricació i de la comercialització d'armes i des de l'estat espanyol, i que surt en molts casos des dels ports d'aquest estat. I és per això que hem demanat a dues de les grans ONGs que ens acompanyin. Si us sembla, saludem a aquesta hora de la tarda als estudis de la xarxa de Barcelona en Dani Vilaró, que portem veu d'Amnistia Internacional. Dani, molt bona tarda i benvingut.
Què tal? Bona tarda.
I aprofito, ja que esteu junts, també per saludar en Jordi Armadans, que és president de Fundipau. Jordi, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
La primera pregunta és, us creieu que el Ministeri de l'Interior no sabia res sobre què portava aquest vaixell?
Si ens ho hem de creure, no? Si ens ho hem de creure.
Exacte, sí.
Han dit que sí que sabien que portaven armes, després han dit tot allò de que les armes no eren letals, no? Aquelles declaracions que va fer en Borrell. Clar, és això que passa, no? És un vaixell que va circulant, ha passat per diversos ports, és un vaixell de bandera saudita, sabem que ha recollit armes, munició exactament a Anvers, no? Em sembla, a Bèlgica. I se suposa que sí que s'ha de saber, no? Quan un vaixell atraca en un port espanyol, doncs s'ha de saber què porta, no?
En tot cas, si no ho sabien en el moment que salta la notícia, segur que tenen maneres de saber exactament què porta i on va, i per tant, en aquest sentit, finalment, és evident que poden tenir ple coneixement de quines coses transporten pels ports a l'Estat i quines càrregues es fan, evidentment, no?
El primer que crec que s'ha d'explicar és, anem a l'origen, 2003, Intermón i Amnistia i Fundipau impulseu la campanya Armes sota control. Això ho feu el 2003 i finalment el 2014, 10 anys, 11 anys després, s'aconsegueix que es creï el Tractat sobre el Comerç d'Armes, no?
Sí, hi ha potser un moment previ que també és interessant de recordar, perquè de fet el 2007 s'aprova la llei espanyola de comerç d'armes, que és el primer instrument normatiu a l'Estat que regula el tipus d'autoritzacions, els mecanismes per fer les vendes d'armes per part de l'Estat espanyol, i és un primer pas, diguéssim, no? En el sentit d'aconseguir una legislació estatal que, com sempre, no és l'òptima, però en tot cas que obliga l'Estat a una certa control i una certa transparència del tema. I això es veu reforçat, com tu dius, perquè el 2014 s'aprova a nivell mundial un tractat de comerç d'armes que d'alguna manera acaba de protegir la situació, no? I també s'ha d'esmentar la posició comuna europea. Per tant, d'alguna manera l'Estat està obligat a tres espais, a tres mecanismes legislatius, el propi, el d'Europa i el nivell mundial. I per això, d'alguna manera, la gent de la campanya Armes sota control, no? Doncs fa molts anys potser apel·làvem a reivindicacions amb un sentit humanitari, de drets humans, i ara també, però a més afegim un nivell legislatiu, no? Que òbviament l'Estat està obligat a fer una sèrie de coses.
Hi ha una qüestió que totes les armes, és a dir, en qualsevol lloc de conflicte, les armes sempre acaben afectant a la població civil, encara que ens diguin que no, sempre hi ha... Per tant, no s'hauria de poder vendre armes a cap país que estigui en guerra, cap ni un.
Clar, aquest és potser el principi que guia molt el que és el tractat internacional de què parlàvem ara, no? Que hi ha aquest principi, diguem, de no autoritzar venda d'armes, és a dir, no és que es prohibeixin les armes, sinó que els països no haurien d'autoritzar la venda d'armes allà on es puguin cometre atrocitats, no? Sobretot, com bé dius, les que afecten la població civil, no? Malauradament, conflictes n'hi ha hagut sempre, però malauradament veiem com els conflictes, les parts que estan en conflictes molts cops no respecten el dret internacional humanitari, no respecten el que es diu les lleis de la guerra, i per tant la població civil acaba sent fins i tot objectiu, no?, moltes vegades, no? I aquest hauria de ser el principi vinculant, no? No autoritzar armes quan es puguin cometre atrocitats. El que passa és que justament el que veiem en aquests conflictes, no?, i el que parlàvem d'Aràbia Saudita, del Iemen, l'impacte sobre la població civil és molt fort, no? O a Síria ho hem vist també, i el que passa és que aquests conflictes reben armes, no? Reben armes, i per tant és alimentar aquestes vulneracions greus de drets humans. Nosaltres des d'Amnistia Internacional hem calculat que aproximadament de totes les vulneracions de drets humans que treballem totes les que identifiquem, més del 60% de les vulneracions són causades directament per les armes, no?
Déu-n'hi-do. I clar, evidentment aquestes armes segurament arriben a través de països, no? Perquè és evident que aquestes armes arriben a través de països signants d'aquest acord. És a dir, no les compra directament el país en conflicte, però sí la compra un país amic o interessat del país en conflicte i els hi fa arribar via tràfic, vés a saber com.
Bueno, hi ha moltes situacions, perquè el tractat d'armes és un pas molt important a nivell internacional per aconseguir una norma que d'alguna manera abasti tot el món, però òbviament no tots els estats del món són part membre d'aquest tractat, i per tant hi ha països que no són signants i alguns ni tan sols els han ratificat. I, per tant, d'alguna manera hi ha una part de països del món que no estan subjectes a aquest tractat. El problema afegit és que hi ha països que sent membres d'aquest tractat, doncs, bueno, el no s'entendre, no acaben de complir-lo bé, no acaben de llegir les estipulacions d'aquest tractat, no? I, per tant, com deia el Dani, doncs, un criteri bàsic és, abans de vendre, d'autoritzar una venda d'armes, valorar l'impacte que pot tenir aquestes armes en termes de destrucció de població civil, d'invulneració de drets humans, d'impacte humanitari. Bueno, doncs, si hi ha algun cas que és de llibre, és el cas del Iemen, diguéssim, no? I, per tant, s'aplicaria claríssimament aquestes disposicions del tractat. Malgrat tot, doncs, estem veient que hi ha estats que no ho fan. També s'ha de dir, en sentit positiu, que mai com ara hi havia hagut un debat tan important a nivell europeu i a nivell internacional amb el tema de la venda d'armes a l'Aràbia Saudita. És a dir, de fet, hi ha hagut debats a molts parlaments d'Europa, hi ha hagut posicionaments de governs, doncs, Alemanya, Noruega, Bèlgica, en el qual, doncs, han fet o moratòries parcials o disposicions absolutes, en el sentit de dir que mentre duri aquesta situació del conflicte al Iemen, doncs vendran armes a l'Aràbia Saudita. No? Per tant, d'alguna manera, no ho aconseguim tot, però sí que s'han donat coses que mai havien passat, un debat molt important i, bueno, doncs, una evidència de que la consciència sobre l'impacte que té les armes en molts conflictes i les seves desastres humanitaris està bastant, bastant a flor del debat, no?
Sí, això que deia el Jordi és interessant també veure la part bona, no? Perquè és cert que la campanya que portem, com dèieu, no? molts anys treballant-hi, és cert que els últims temps, justament pel tema de l'Aràbia Saudita, n'hem parlat molt i hem coincidit en moltes... Hi ha hagut molt interès dels mitjans.
Correcte, sí,
i realment això ha canviat, no? Perquè fa anys això no passava. Us asseguro que no passava.
Sí, de fet, jo recordo fa 20 i pocs anys, les primeres vegades que començava a fer una cosa d'aquestes, la sensació que, bueno, fora de 15-20 persones interessades en el tema del comerç d'armes, que eren de l'àmbit de la Pau, doncs la Fundació per la Pau, Justícia de Pau, i pràcticament no hi havia massa més interès, no? I a hores d'ara, com deia el Dani, doncs notes que en el món de la comunicació, en el món de la política, en el món de la diplomàcia, hi ha molta gent preocupada per aquestes situacions, no? Per tant, efectivament, la consciència crítica sobre el paper de les armes en els conflictes d'avui dia i en la vulneració de drets humans s'ha incrementat moltíssim. Una altra cosa és que no acabem d'aconseguir aturar certes coses que s'haurien d'aturar.
Ara anem a allò de les armes i, en concret, la fabricació d'armes a l'estat espanyol, però en clau positiva també, almenys aquesta és la informació que m'ha arribat, s'han fet avenços. Per exemple, les famoses mina antipersona i les famoses bombes de racimo que ara fa, crec que va ser el 98, que es van prohibir i que sembla, ara m'ho direu vosaltres, que realment ha funcionat i que no s'estan utilitzant o no s'haurien d'utilitzar.
Sí, portem uns 25 anys, podríem dir, que amb el tema del comerç, amb el tema del desarmament i control d'armes s'han fet passos molt importants, no? El tractat de les mines que esmentades, que s'aprova el 97 i entra en vigor el 99, doncs és el primer emblemàtic d'aquest tipus, però després el de bombes de dispersió, el tractat de comerç d'armes, que és de control, però que també és molt important, i el tractat d'armes nuclears, que és de molt recent, del 97, del 2017, i que també està en aquesta onada, diguéssim, no? Per tant, efectivament, tots aquests instruments demostren que la societat civil, quan s'organitza i quan planteja un tema prou important i sap comunicar-lo bé, finalment els estats es veuen obligats a fer alguna cosa. No és que tinguin cap interès en fer-ho d'entrada, però finalment acaben donant suport a una sèrie d'instruments que limiten la seva activitat en aquest tema. Per tant, efectivament, hi ha moltes coses negatives, però certament la societat civil organitzada ha estat capaç de canviar i d'incidir en la realitat internacional, no?
Anem a una de les dades més sorprenents. Sisè país en comerç de material militar, Espanya, l'estat espanyol. És a dir, per darrere de Xina, Estats Units, la Gran Bretanya, ara no trobo exactament la llista, però bueno, estem entre els 10 primers al nivell d'Alemanya i en la sisena posició. Això molta gent no ho sap.
Bé, Espanya, els últims anys, això és un fet, no?, que ha apostat, diguem, per una política de, diguem, de suport a l'exportació d'armes, no? Fa uns anys potser no n'exportava tantes i, en canvi, els últims temps, doncs, s'ha rearmat, no?, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho com del tema que estem parlant. I sí, estem parlant que Espanya està entre el 6è, 7è país principalment exportador d'armes, amb un volum, no sé si és del aproximadament del 3% del volum mundial, i aquesta és una estratègia que ha seguit l'estat espanyol, no? I per això també des de la campanya insistim molt en tot el tema del compliment dels acords i de la llei i de tot el que s'ha compromès el govern, però clar, tot això topa amb aquesta nova estratègia de, no sé si són 6, 7 anys, 8 anys, no?, que fa que l'estat espanyol ha fet aquest repunt en exportació d'armes, i això realment doncs és complicat, no? Llavors hi ha tota una sèrie d'instruments que es poden utilitzar, no?, el que s'ha firmat, però sobretot el que demana la campanya és més transparència, no?, que sapiguem exactament què és el que està passant amb el comerç d'armes, els informes aquests anuals que s'han de fer, que també se'n parli a la comissió de defensa del Congrés dels Diputats i als espais on que hi hagi més control també parlamentari, no?, que els partits puguin preguntar, que es puguin donar dades, perquè molts cops el que ens trobem és justament això, no?, que no tenim tota la transparència necessària per saber que l'abast de tot això que s'està part de l'estat espanyol pel que fa al comerç d'armes.
Només per complementar el que deia el Dani, ha fet aquest creixement, diguéssim, no?, de les exportacions espanyoles d'armes, que pràcticament s'han multiplicat per 4 en els darrers 10-15 anys, en part també es deu als problemes de finançament de la indústria militar espanyola, que en el govern Aznar i després els successius governs es van comprometre a molts projectes armamentístics molt ambiciosos, als quals després pressupostàriament no s'ha pogut fer front, i per tant d'alguna manera, com que Espanya com a estat no ha pogut comprar una sèrie d'armes que s'havia compromès a fer a la indústria militar espanyola, per d'alguna manera compensar doncs aquest greuge de que no li acaba comprant, com deia el Dani, s'ha esforçat molt a intentar trobar mercats perquè la indústria militar espanyola pogués col·locar producte fora, no? El problema és que en fent això ho ha fet passant per sobre de totes les legislacions i de totes les prudències que demanen que clar, col·locar producte a qualsevol lloc pot acabar suposant que col·loques producte a llocs en els quals aquest producte es fa servir per vulnerar els drets humans de forma sistemàtica, i per tant en aquest sentit aquestes són les alarmes que com a campanya Armes Sota Control doncs ens preocupen més, evidentment.
Ara ens aturem, donarem 3 minuts des de I-27 fins a 2:15, i després seguirem i començarem, si us sembla, explicant que el govern espanyol està al corrent de tot el que passa amb les armes a l'estat espanyol, i ara ho explicarem, això. No marxeu, fins ara.
Compromís amb l'escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Donarem suport al comerç local perquè es converteixi en un actiu econòmic del municipi.
Apostarem per la consolidació de la Vila del Llibre, posant l'escala en un lloc destacat del mapa literari de Catalunya.
L'escala ha fet un salt de qualitat en els darrers anys. Els nostres veïns i els nostres visitants es veuen com una població de prestigi que exerceix capitalitat. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Hola, l'Escala. Aquest missatge dura 30 segons. En 30 segons explicarem 4 punts bàsics del que nosaltres, l'Escala, farem pel poble si el dia 26 ens escolliu per governar. Baixarem un 20% els impostos municipals, millorant l'economia i creant treball. Convocarem plens extraordinaris amb participació ciutadana. Aparcaments, urbanisme, mobilitat, nosaltres buscarem solucions. Millorar la seguretat, policia, menys delictes i menys multes d'aparcament. En 30 segons només us podem explicar això. Vota nosaltres l'Escala. Vota Joan Bellusera. I en 4 anys farem això i molt més.
Benvolguts escalencs i escalenques. Sóc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
A menys d'un pam. La possessió ens travessa amb el poder del llamp. La veu encès entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit. La vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda. Hem arribat a aquest punt horari parlant amb representants de d'entitats que lluiten per els drets humans i la desmilitarització dels estats. Estem parlant amb en Dani Vilaró, d'Amnistia Internacional, també estem parlant amb en Jordi Armadans, de Fundipau. Ara inclourem en Jordi Calpo, del centre de l'AS. Deixeu-me preguntar-vos, o ampliar això que dèiem, per tractats internacionals i per lleis, els governs han d'estar al corrent de tot el que es faci amb material militar, tant sigui en fabricació com en venda i exportació, no?
Sí, de fet, el tractat obliga a una sèrie de controls nacionals, que en el cas de la llei espanyola ja ho fa, és a dir, per la llei espanyola el govern ha de notificar públicament, primer ha de tenir informació, òbviament, però ha de notificar públicament, doncs, semestralment les vendes que s'han fet, i anualment un informe una mica més complet, no? I per tant, en aquest sentit, aquest tipus d'informació l'ha de tenir com a estat, però l'ha de fer pública perquè la societat, els mitjans de comunicació, els partits polítics també en siguin conscients, no? És un dels elements de transparència que abans feia referència al Dani, que és important, no? De que tot aquest apartat de coses que històricament quedava segrestat del debat social i del debat públic, doncs sigui conegut i que per tant tothom en pugui conèixer alguns detalls, si més no, els més importants.
La indústria armamentística espanyola, les fàbriques, per entendre'ns, estan repartides per bona part de l'Estat, però sobretot concentrades al nord de l'Estat, no? La zona del País Basc, Galícia, Cantàbria, tota aquella banda per allà.
Bueno, ja... L'Estat espanyol té una indústria militar prou diversificada en el sentit que té una certa capacitat en diferents àmbits, eh? En el naval, en l'aeronàutic, en tot el que seria armes i municions, i està, bueno, també hi ha Andalusia, també hi ha altres llocs, eh? D'alguna manera, sense ser una indústria molt potent, sí que d'alguna manera té capacitat de penetrar en els diversos mercats i submercats del que seria, doncs, la fabricació i la venda d'armes, no?
Deixeu-me saludar en Jordi Calvo del Centre de l'AS, que és aquesta entitat que, doncs, entre altres coses, fa una feina que és precisament això, geolocalitzar, no? I d'alguna manera donar informació sobre el comerç i la venda d'armes. Jordi Calvo, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Situàvem bona part d'aquesta indústria sobretot a la zona del País Basc, no? A Bilbao, per allà al vol, per allà al voltant.
Sí, sí, de fet, hi ha una indústria de... Bueno, hi ha moltes indústries, com molt bé ha apuntat Jordi Armadans, a nivell espanyol, molt diversificat, tracten tots els sectors de la producció militar, però és veritat que de manera tradicional hi ha el que coneixem com armes petites, lleugeres, o armes de l'exèrcit de terra, que sí que es produeixen habitualment, és veritat, en la zona del País Basc o en Astúries, amb una gran, no?, que era Santa Bàrbara, que ara estan mans de General Dynamics, o fins i tot en algunes de les factories que treballen per a un conglomerat que s'està convertint en el més important d'aquesta producció, que és Expal, que tradicionalment és explosivos alaveses, prové del País Basc, però que té una bona part de producció, per exemple, a Extremadura.
Ara fa una estona, i us ho pregunto tots tres, ara fa una estona, pel que m'explicàveu des de en Jordi Armadans i també en Dani Vilaró, diguéssim que l'Estat espanyol ha fet una aposta estratègica en favor de la fabricació d'aquest tipus d'estris. Ho explicàveu en base a la crisi econòmica i a uns acords en matèria militar que hi havien i que s'havien de pagar d'alguna manera, però diríem que Espanya, lluny de fugir d'aquest tipus de producte, hi està apostant de manera ferma? Vinga, comença tu, Jordi, després vaig als sí. Estudis. És així o no?
Sí, sí, de fet, l'anàlisi dels últims anys ens porta a aquesta conclusió. Espanya ha apostat en polítiques de promoció de l'exportació d'armament d'una manera que l'ha convertit en líder d'exportació mundial, ha multiplicat per 10 les exportacions d'armament en uns pocs anys, i això no és casualitat, això és una inversió de molt d'esforç per part dels poders públics i també de molts diners dels pressupostos públics, que el que fan cada any és assegurar una compra permanent de renovació dels armaments de l'exèrcit espanyol, que ara per ara ens suposa un deute, perquè hem de pagar els propers anys, de més de 20.000 milions encara, i que tots els governs que han dit alguna cosa al respecte dels últims anys volen augmentar-lo també en 10 o 15.000 milions més. Estem parlant d'un sector que està molt cuidat, un sector que és considerat prioritari per a l'estat espanyol.
Dani?
Sí, jo crec que les xifres canten, no? Són evidents, aquestes són les xifres que tenim, i per tant és clara la tendència, no? Bé, el que Amnistia i altres ONGs denunciem és que no són xifres fredes, és a dir, el que s'està veient és que tot aquest volum de negoci té unes conseqüències, i unes conseqüències fortes, greus, en vulneracions de drets humans, no? Vulneracions del dret internacional. I aquí la paraula clau, nosaltres que deixem anar, és la paraula complicitat, no? Fent tot aquest negoci o duent a terme totes aquestes activitats, l'estat espanyol corre un risc molt greu de complicitat amb crims de guerra, amb crims contra la humanitat que s'estiguin cometent en països destinataris d'aquest armament, no? Com pot ser en aquest cas el Iemen, o com poden ser també a Israel o altres tipus de... Nosaltres hem identificat gairebé, no sé, som una quinzena, no? O més d'una quinzena de països problemàtics, no? Que preocupa que arribin exportacions d'armes espanyoles, no? Els Emirats Àrabs, Bahrein, Egipte, els Estats Units mateixos, Turquia, és a dir, països on sabem que hi ha vulneracions de drets humans en major o menor mesura, i que, per tant, hi ha un risc clar de complicitat de l'estat espanyol a l'hora de dur a terme aquest comerç.
Mm. Sí, de fet, ara deia això el Dani, em feia pensar que, per exemple, nosaltres a Fundipau, l'antiga Fundació per la Pau, com a entitat que treballa en l'àmbit de la pau, doncs podem tenir una visió crítica d'entrada, no?, amb tot el que seria el tema de la indústria militar i el comerç d'armes, però objectivament és molt més preocupant. És a dir, vendre armes a un país que està en guerra i que està sacrificant la població del país veí o la seva pròpia a través de la repressió, que no pas vendre armes a un país que fa 100 anys no entra en guerra, no? Per tant, en aquest sentit, l'especificitat de preocupar-se per aquestes vendes d'armes que poden acabar afectant a la població civil, doncs òbviament és un element central, no? Especialment en el moment, i això també ho hem comentat abans, en què les guerres cada cop són més brutes, diguéssim, no? En el sentit de que bé, fa uns anys ens escandalitzàvem perquè es bombardejava un hospital o un servei de salut en una població, i a hores d'ara això ja és moneda de canvi habitual. És a dir, que constantment hi ha doncs agressions a hospitals, a escoles, a convois humanitaris, a ONGs, a treballadors humanitaris. Per tant, vol dir que la barbàrie de la guerra està incrementant-se molt notablement, i per això encara és més preocupant, més urgent, més necessari posar fi a aquestes vendes d'armes que puguin implicar aquest tipus de situacions, no? Perquè, òbviament, és col·laborar directament doncs amb l'assassinat de persones civils, de treballadors humanitaris, de metges, etcètera, etcètera, no?
I més quan sabem que els acords de compra i venda d'aquest tipus de producte passa precisament pels acords entre governs. És a dir, les empreses que fan armes no és que vagin a un comercial que vagi amb un cotxe i un catàleg pels puestos, sinó que sovint són acords que es fan a més alt nivell, no?
Sí, bueno, de fet, aquí hi ha una combinació. Hi ha la part de que és l'empresa la que busca els seus clients i ho fan d'una manera molt activa, i implica així el govern. Necessita del govern finalment perquè li aprovi la venda d'armes. També sabem que en el cas d'Aràbia Saudí és molt evident que el govern espanyol sempre ha intentat ajudar a que es materialitzessin molts dels contractes que s'han firmat, no?, de venda d'armes. A mi m'agradaria afegir el que han dit els companys de tertúlia, totalment d'acord amb tot el que han dit, però m'agradaria afegir un element perquè no se'ns oblidi de la responsabilitat política d'una qüestió tan rellevant com és l'exportació d'armament. És veritat que hem de fixar-nos, i és el primer que cal fer, en l'impacte que tenen ara les armes quan són venudes aquest any o quan un país està en conflicte. Però també hem de pensar en els efectes que aquestes poden tenir en el canvi de tendències i de situació securitària en zones del món o en països determinats. El cas d'Aràbia Saudí fa 5 anys o 10 anys no generava tanta polèmica vendre-li armes perquè no estava en la guerra del Iemen i perquè no es considerava que pogués tenir aquesta capacitat. I ara té capacitat de bombardejar és perquè nosaltres i hem ajudat a tenir-la, no? L'hem militaritzat, li hem donat aquestes capacitats militars i aquesta tendència també a llarg termini, bueno, l'hem d'incorporar. Crec que també ens ajudarà a evitar problemes futurs.
Quan parlem d'empreses militars, clar, els ciutadans solem pensar, bueno, empreses, no, allò, tot verd caqui, no, per entendre'ns, i no és així. Estic en el mapa interactiu de la indústria militar a Espanya, per exemple, perquè ens fem tots una idea, en aquest mapa, des del centre de l'Ast, heu identificat una empresa que ven material militar a Arenys de Mar, Aresa Marina, diu embarcacions ràpides d'intervenció militar, patrulleres de costa i d'altura, construcció de tot tipus de peces amb materials composats per a la indústria, un 40% de facturació en defensa. O, per exemple, a Tarragona també, no? A la zona de Constantí, no? Doncs, o a propera Torredembarra, hi ha una empresa que es diu Indústria C2SL, que fabriquen teixits tècnics militars, xarxes de camuflatge, tendes de campanya, lones de camió, etc, etc. O fins i tot he trobat també una per la zona de Vilanova i la Geltrú, també especialitzada en teixits militars. Vull dir, que segurament són... I també hi ha la Nissan, que fa 4x4, d'aquests que podem comprar tots, però que també fa vehicles militars, o la Iveco, aquesta està a Barcelona, que fa camions de tot tipus. Vull dir que no totes les indústries militars, per entendre'n, són verd caqui. Vull dir, estem parlant de indústries normals que, a més, fan material militar.
Sí, jo crec que això és una qüestió també important. El tema de, bueno, també distingir el tipus de material militar, d'equipament o d'armament. Cada cosa té un nivell de gravetat a l'hora d'analitzar l'impacte de les armes en les persones. Però també és cert que tothom col·labora en que això existeixi. I, bueno, hem de saber si la nostra empresa ho està fent, si en el nostre poble estan col·laborant amb això que no ens agrada, i, bueno, per què no? Demanar que no sigui així. O intentar no col·laborar pues, amb algo que no porta res de bo. Encara que pugui semblar veritat de segon ordre en l'anàlisi de les coses, com és veritat, no? Quan parlem de teixit, no? Quan podem ser utilitzats en l'àmbit militar.
Una pregunta, a veure si ho sabeu, els ports per on surten les armes són el de Santander, per entendre'ns, o per Barcelona i Tarragona també en surten i n'entren? Quan dic armes ja hi parlo de tot, armes, tancs, camions, el que sigui.
Surten per diversos, és a dir, a Bilbao surten bastant, a Barcelona en surten també, és a dir, d'alguna manera, a tots els llocs on d'alguna manera on és possible fer rutes i hi ha, doncs, la xarxa necessària per fer aquest tipus de serveis, es fa. En aquest sentit, no hi ha una discriminació, senzillament el que és operativament més viable per a les empreses, la seva disponibilitat i la capacitat que tenen els ports respectius, no? Indirectament implica que, més enllà de la indústria, la fabricació i la venda, doncs també hi ha la responsabilitat, diguéssim, de per on surten, diguéssim, no? Perquè armes que s'han pogut fer, doncs, al centre de l'Estat, doncs acaben sortint des de Bilbao o des de Barcelona, per tant, en aquest sentit hi ha moltes reflexions a fer i moltes implicacions en aquest sentit, no? Deixa'm fer un apunt sobre el que estàvem dient, perquè també és bo de recordar que tu deies les empreses de Verkaki, diguéssim, no? És a dir, i en aquest sentit també s'ha de dir que la guerra cada cop és més tecnològica, tot i que les són amb armes curtes i lleugeres, però és veritat que la guerra cada cop és més tecnològica, per tant, en aquest sentit, empreses que no tenen directament ni tan sols, no és que facin ni equipament, ni vestits, ni res, ni tècnicament fan armes, però en canvi fan sistemes de comunicació, fan tots aquests aparells que molt sofisticats que permeten detectar, doncs al final tenen una gran importància a moltes de les dels atacs militars d'avui dia, no? I, per exemple, empreses com Indra o T-Systems, no produeixen armes físiques, però sí que produeixen, doncs, coses molt importants que són necessàries per a l'aviació, per a l'aeronàutica, pels atacs militars, etc. Per tant, en aquest sentit, bueno, la implicació avui dia és molt diversa de molts actors, no?
Sí, jo afegiria el tema dels vaixells, no? Que a vegades també es diu, no, són vaixells, no disparen armes, però els vaixells també fan bloquejos, i justament la guerra del Iemen és tan crua perquè ningú pot marxar d'allà, és a dir, és una guerra de bloqueig també, que només hi ha bombardejos aeris, però hi ha un bloqueig marítim, o la franja de Gaza, que també està bloquejada també marítimament, és a dir, els vaixells a vegades no han de disparar trets, ni canons, ni projectils per provocar morts, i això és un crim de guerra, és a dir, el bloqueig, per exemple, d'una població sencera és un crim de guerra, així està tipificat pel dret internacional, no? Llavors, bueno, hi ha moltes maneres, diguem, d'utilitzar aquestes armes que potser van més enllà dels coets o dels trets, no?
Ara m'ho fa pensar en el Fòrum 2004, el Fòrum de les Cultures, que va ser patrocinat per Indra. En recordo que va haver tota aquella polèmica al voltant de que un dels principals patrocinadors precisament era un dels de les empreses tecnològiques que fabriquen material militar, no? Com es diu això? Intel·ligència militar, que se'n diu, no?
Jo de Indra, si em permets, una dada que jo crec que és important per veure la rellevància de lo que estan comentant tant el Dani com el Jordi. Indra fabrica components de component de software necessaris per a el funcionament de l'Eurofighter, i l'Eurofighter és l'avió de guerra que va comprar Aràbia Saudita, no sé si són 20 o 30 avions de guerra en el passat, que utilitzen la guerra de Yemen. Així que, diguem-ne que sense aquesta component d'aquest treball fet per Indra per als Eurofighter, diguem-ne que aquests no podrien funcionar. Així que és totalment rellevant.
Doncs els podreu trobar a la seva seu central, està al carrer Roc Boronat, i al costat de la Torre Agbar a Barcelona. Ho dic per si algú vol anar a visitar-los. Escolteu, us agraeixo molt, ho hem de deixar aquí, no tenim temps per més. En tot cas, crec que és una reflexió interessant i que hem de reprendre ben aviat. Moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Gràcies, Jordi Calvo, des del Centre de l'ASI, bona feina, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adeu.
Gràcies, Dani Vilaró, des d'Amnistia Internacional, una abraçada ben forta, Dani, cuida't.
Gràcies, bona tarda.
A reveure. Gràcies, Jordi Armadans, també una forta abraçada, que vagi bé des de Fundipau.
Gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Crec que hem donat elements suficients com perquè tinguem inquietud per conèixer cada cop més d'allò del qual també nosaltres com a ciutadans en formem part. Seguim endavant avui aquí al Far, i una bona fotografia de la realitat armamentística de l'Estat espanyol. De fotografies en parlem amb en Dani Rodríguez.
Avui fotografiarem sense zoom, amb un objectiu fix. Javier Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Perquè els objectius de focal fixa, per tant, allò que veus és allò que tens,
sí.
T'has d'apropar a tu, t'has de moure tu com a fotògraf,
sí.
Per capturar el moment, serà el nostre tema central avui a la secció de fotografia del Far dels dilluns, perquè... bé, tothom podem fer fotografia amb un objectiu fix si despreciem el zoom de les nostres càmeres.
Uh-huh.
El problema està en que, evidentment, és diferent utilitzar un objectiu fix d'un zoom.
Uh-huh.
Ara en parlarem de les diferències, però primer, diguem-ne que d'alguna forma és com si ens posem unes ulleres, no?, i ampliem la visió. És un objectiu fix, això.
Sí, l'objectiu fix és completament... La forma de treball és completament diferent del zoom. Amb el zoom podem tindre una visió panoràmica i immediatament canviar a una visió d'un angle més tancat. Per exemple, un 28-105, pues passes d'un angular de 28 mil·límetres a un 105 mil·límetres, que ja seria un teleobjectiu. O els famosos tot terreny, un 18-200, que passes de 18 mil·límetres a 200, naturalment amb totes les focals intermitges que puguis trobar. Bueno, és això, és la comoditat des d'un sol punt poder fotografiar des d'una cosa molt oberta a algo molt tancat, sense tindre l'opció de aproximar-te o allunyar-te del subjecte principal.
Anem a parlar, doncs, de la nostra primera experiència amb el zoom fix. Quin creus, Javier, que ha de ser el nostre primer objectiu, eh? Quin és el que ens recomanaries per iniciar-se?
Bueno, pues, en termes generals, un 50 mil·límetres pues, estaria bé. És l'objectiu que mos marca... És l'objectiu que es coneix com a normal.
Que seria com la vista de l'ull humà, no?
Sí, en certa manera ve a ser la visió humana, no? Vendria a ser el que és la visió si mirem de forma frontal. Llavors, aquest objectiu és el que ens marca la diferència. O sigui, a partir d'aquest objectiu cap amunt són teleobjectius, d'aquest objectiu cap avall serien grans angulars. Llavors, un 50 mil·límetres, diguéssim, que és una focal, és la focal mitja, i per començar, doncs, estaria molt bé. Un 50 mil·límetres, tot i que hi ha molta gent que es decanta cap al 35 mil·límetres. Però moltes vegades això passa quan ja es prova els 50 mil·límetres i et convenç o no et convenç, llavors canvies una miqueta de focal.
És a dir, que amplia més el camp de visió.
Jo particularment m'agrada més el 35 que el 50 mil·límetres, però és una cosa particular.
Bueno, és una cosa particular, no? Podem provar
sí,
vull dir... una cosa o l'altra.
Sí, sí.
Si agafem... lluminositat.
Uh-huh.
Amb un 50 mil·límetres, va, després en parlem del 35. Ha de ser molt lluminós aquest objectiu fix? Sí. Ja són normalment lluminosos per
sí, si de per 150 mil·límetres els fabricants ja els fan de 1.8. L'1.8 de Nikon és un... I no vull fer propaganda de res.
No, també preguntaré sobre això de les
simplement, lluites. Simplement és la marca amb qui jo treballo i, per tant, pues, més o menys ho conec molt millor, no? Llavors, un 50 mil·límetres 1.8 està molt bé de preu, és un objectiu molt assequible i que, per qualitat, pues, no ho podem despreciar, no? Està bastant bé. Naturalment, el diafragma sempre és marca la diferència entre un preu i un altre, no? Això lligat a que quan treballem en objectius pues, que ja porten un preu més elevat, pues, la fabricació, no? Ja són pues, d'aliatges de metalls i demés, pues, ja la cosa està una miqueta més aconseguida, no? Llavors, l'1.8 està molt bé de preu, si m'ho anem a l'1.4, que fixeu-se que la diferència és molt poca, doncs este ja es dispara una mica més, no? El fet de poder obrir una mica més el diafragma i jugar més amb els desenfoques, pues ja marca una barrera entre un preu i un altre, no? Mm-hmm. També hi ha marques alternatives, com per exemple Sigma. Sigma està treballant molt la sèrie Art i està traient objectius de moltíssima qualitat òptica amb una gran definició i uns colors molt agradables, no? Mm-hmm. La veritat és que...
Bueno, és la competició entre mercats o entre el mercat xinès i la resta del sector?
Bueno, marques xineses han aparegut des de fa, en general pues ja sabem tots, no?, que Nikon, Canon, tot pertany al Japó i demés, que després les fàbriques destinen, no?, vull dir això. Però han aparegut marques xineses com Yonggou, què més, Nissi, bueno, marques que han entrat al mercat amb preus que estan bastant bé, algunes òptiques val la pena tindre-les en compte. Juguen molt també en el fet de que un objectiu porti o no porti motor o porta o sigui, motor d'enfoque, porti o no porti sistema d'estabilització. Mm-hmm. Això són, bueno, pues són detalls que cal tindre en compte, i després també pues, la fabricació de l'objectiu. Però per exemple un 14 mm 1.4 de la marca, ara mateix no recordo exactament si era Yonggou o quina marca era, però bueno, és un objectiu que està prou bé, que cal tindre en compte, que pot jugar moltíssim amb el que és el primer plano amb 14 mm i amb marcar pues, un subjecte dins al seu hàbitat, en el cas d'alguna flor o algun insecte, i que et permet aproximar bastant també al subjecte sense ser un objectiu macro, no? I bueno, són marques que cal tindre en compte, cal estar bastant al dia, veure què n'opina la gent. Hi ha gent que el món de la fotografia el viu de forma molt intensa, analitzant cada una de les parts d'un objectiu, d'una càmera, i llavors aquestes persones ens serveixen als foros de fotografia pues, de referència a l'hora de decantar-te cap a un costat o cap a un altre. Però sí que és veritat que marques punteres com Nikon, Canon, Sigma, jo sempre ho he considerat com una marca puntera a l'hora de tindre en compte els seus objectius. Tamron també últimament està treballant molt bé amb certes lents. Tokina, bueno, són marques que mm-hmm. sempre han estat a l'avantguarda, especialment com a segona marca Sigma, i has dit que a mi sempre m'ha agradat molt.
Bueno, ens has fet una mica el referit de marques. Aquí també en funció això en tècnic de les càmeres, perquè al final ha de ser una parella
sí,
que ha de combinar bé, perquè pot ser una marca per una marca d'objectius, per una sèrie de marques de càmeres mm-hmm. va molt bé, però en canvi per una altra no.
Bueno, les segones marques sempre fabriquen pues, pels principals, no? Les segones marques estan fabricant per Canon, per Nikon, naturalment, estan fabricant per Sony, i moltes vegades Sigma en algun moment ha tret les seves pròpies càmeres i també, naturalment, pues, ha fabricat pel seu model de càmera, no? Quan anéssim a la botiga, quan decideixem comprar alguna cosa per internet, cal que tinguéssim en compte la marca de la nostra càmera a l'hora de comprar l'objectiu. Per tant, a l'hora de fer el pedido, pues, hem de demanar expressament que sigui pues, per a Nikon, per a Canon, per a Sony, per marques punteres, no? Però per aquestes marques o per la marca de la nostra càmera. Mm-hmm.
Anem a jugar amb aquestes òptiques. M'has dit la 50, anem a la 35. Què diferencia una cosa de l'altra? Una mica entenc el camp de visió, però a l'hora del resultat, de l'acabat de la fotografia, l'aspecte final, el que aconseguim, què canvia una cosa en l'altra?
Bueno, pues, jo us començo una miqueta l'experiència que he tingut amb un 50 o un 35. A mi el 50 és un objectiu que se'm queda moltes vegades massa llarg, no? Per exemple, en fotografia de ciutats i street photo, no? el que es coneix com a street photo, moltes vegades pues, se'm queda llarg, en el sentit de que alguna vegada pues, val, que sí que és veritat que tampoc no és la tècnica que més practico, sinó no és la temàtica que més practico, però amb un 50 mil·límetres pues, alguna vegada pues, me fa falta més enquadre, no? Potser és perquè vinc acostumat de treballar amb un 14-24 amb fotografia de paisatge natural i un 50 mil·límetres potser se'm queda massa llarg. I vaig decidir pues, bueno, canviar a un 35 pel tema de tindre una miqueta més d'angular i poder agafar pues, certs detalls que amb el 55 pues, me perdia. Clar, a nivell de resultats finals, tot cal veure una miqueta de quin objectiu estem parlant. No és el mateix un 50 mil·límetres que parlàvem, no? L'1.8 que l'1.4, i no és el mateix el de Sigma que té un bokeh és la part que desenfoques, perquè clar, sí. Dels objectius, si una cosa hem de tenir en compte és que traiga molt bona nitidesa, però és que a la vegada la part que la desenfoqui d'una manera molt suau, molt agradable, aquelles boletes de llum, no? Que a vegades, pues no sé, la típica imatge dels carrers guarnits amb les llums de Nadal, que apareixen com a petites estrelletes per detrás del subjecte principal, pues, això pues, ha de ser agradable, no? I la veritat és que s'agraeix molt quan veus un retrat d'una persona en primer terme i detrás unes llumetes, no?, que apareixen com a petites esteles, pues, bueno, pues, són coses que cal tindre en compte i et fa decantar cap a un objectiu o cap a un altre. A més, sentit, el 35 mm 1.4 de la sèrie Art de Sigma, pues, a mi em satisfà moltíssim, i la veritat és que el dia que el vaig provar, a part de que té un enfoque molt ràpid, un motor d'enfoque molt ràpid, doncs els resultats, bueno, són espectaculars a nivell de nitidez i a nivell de desenfoc també.
Doncs, bueno, aprovar este 50 o 35 mil·límetres, objectiu fix, el primer, aquí es comença, a partir d'aquí es comencen a jugar amb el món de la fotografia. Hem parlat avui d'objectius fixos a la secció de fotografia del FAR. Gràcies, Xavier, bona tarda, fins la setmana.
Bona tarda.
Com ens agrada fer fotografia en un moment en què tothom va amb el telèfon mòbil, que com que ho fan tot, ningú presta atenció a res. Pues les fotos autèntiques es fan amb consciència. Per cert, la pregunta d'aquesta setmana és: quin és el còctel que més us agrada? Quin és el còctel que més us agrada? El premi, us el desvetllarem d'aquí una estona. Segueix la llum del far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Garantirem l'enllumenat públic a tots els carrers de la trama urbana del municipi.
Dotarem de més places d'aparcament al nucli antic i la zona de Riells.
Tenim clar el model de poble que volem. A menys d'aquest gran projecte comú que estem teixint, ple de matisos i sensibilitats diverses, té un gran objectiu: fer millor la vida de les persones. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés.
La responsabilitat ambiental i social és necessària.
Actuem localment, pensant globalment i amb un fort compromís amb la llibertat del nostre país.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu. Gent de L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de L'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que L'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a L'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
que sona a la plaça, o un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost, a la carretera, un estiu en mig...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I amb tu.